Dimecres 13 de juny, temps ja per la política. Aquí al Sempre amb tu, portaveus, Joan Font, Gemma Margalef, Plataforma Galera. Què tal, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Va repassar una mica de qüestions d'actualitat municipal. Bé, parlarem justament de la reunió informativa del passat divendres del govern municipal. Parlarem de qüestions urbanístiques, també dels ajuts del grup d'acció local Mar de l'Ebre, entre altres qüestions al llarg dels pròxims minuts, però si els hi sembla, doncs sempre ho fem habitualment, mirem els darrers plens, el darrer ple a l'inici del portaveus, i doncs bé, va ser un ple on va haver doncs l'aprovació d'aquesta nova ordenança de mobilitat, de circulació de vianants, també doncs modificacions de crèdit. Vam tenir també doncs aquesta modificació del pla d'ordenació urbanística referent als aparcaments en les noves construccions al nucli urbà. Per tant, anem a comentar, si els sembla, primer aquests punts. Abans que res, bé, ordenança de mobilitat, nou aparcament també a les escoles velles, des de Plataforma Calera donaven també suport a aquesta modificació. De fet, ho feien amb consens de tots els grups polítics de l'Ajuntament. Què en pensen d'aquesta modificació d'ordenança?
Bueno, més que modificació és actualitzar. Segons, no ho sabia, però des del 2000, l'any 2000 no s'havia tocat res, no? Bé, destacaré alguns punts. És un consens de totes les forces polítiques perquè van tindre l'oportunitat d'aportar el que nosaltres creiéssim oportú, i sí que van fer algunes aportacions, però ho deixem com a globalitzat de tots els grups polítics en el govern al capdavant. Home, reduir multes de 200 a 80 o 90 euros en infraccions greus, doncs, ja és important. Això té una connotació que no és un afany recaptatori, per tant, ho vam considerar positiu. Després també havia que unificar, que això també ho vam dir, i hi ha que fer-ho, perquè si fem una mirada pel poble i mirem on hi ha càrrega, l'estacionament de càrrega i descàrrega, veurem que una disparitat d'horaris. Si anem a la plaça Nova, fixeu-vos que allà diu de 8 del matí fins a les 8 de la tarda, o sigui, 12 hores. Si anem a la Cruïlla de carrer de Drassanes, en carrer Sant Joan, posa de 8 a, ai, de 10 a 1 i de 4 a 7 de la tarda. Per tant, s'ha de unificar això, s'ha de unificar amb un horaris que siguin preceptius en càrrega i descàrrega, però tots iguals. I després que el diumenge, pues, evidentment que no s'utilitza, pues, tothom pugui aparcar-ho. Després també se contempla per primera vegada les zones blaves i verdes. Verdes és més aviat el veïnat, però ja es contempla. La zona blava, jo considero que el que es farà de la superfície del pàrquing actual, que serà la zona d'aparcament, té que ser zona blava, té que haver mobilitat. Considero que potser en alguns llocs del poble també podria ser, sobretot a l'estiu, però aquesta zona d'aquí que ara s'habilitarà i que serà molt important que tingui una utilitat, no per estètica, sinó per utilitat, doncs tindria que ser com a zona blava. És l'aportació que nosaltres vam dir. Ja es concretarà més endavant. I després també, un lloc molt important, estratègic, que és la zona davant del CAP. Allí s'ha tingut que regular l'aparcament d'aquesta zona i el seu entorn. Això com a coses més destacables d'aquesta modificació d'ordenança, i ens quedem que ha sigut per consens de totes les forces polítiques.
Una ordenança que bé
s'actualitza. Una altra cosa que també considero que no està contemplat a la dintre de l'ordenança, però dintre dels que tenim que vetllar per el compliment, que som els mateixos usuaris, els que conduïm, els que anem pel carrer i els que tenen que vigilar perquè això se complís, doncs hi ha una coordinació i un criteri sempre igual. No són, si estic a aplicar una multa, desgraciadament, hi ha que ser al gener, al febrer i al desembre i a l'estiu. No he de dir, durant 3 mesos no ho apliquem, no? Si ho apliquem ho hem d'aplicar sempre. I això té que haver una unificació de criteris per part dels que tenen que vetllar pel seu compliment.
Els deia que és una ordenança que arriba també al mateix moment en què des de l'Ajuntament s'impulsa aquest nou aparcament a la superfície del solar de les escoles velles, aparcament que sembla que doncs, com a opció temporal en aquest espai, doncs, satisfà a tothom més o menys.
Sí, jo crec que aquestes 70 places que guanyarem, que per cert ahir vaig estar aquí a l'Ajuntament i el cost que pot tindre aproximat, doncs no estem parlant de 100.000 euros, vull dir que Són diners, entre tot, entre el que és l'obra, el que és l'arranjament de les voreres en quatre bancs i el parquímetre, tot això se'n va a casa dels 100.000 euros. Com que la situació econòmica de l'Ajuntament no és la que tindria que ser, doncs això pot estar durant bastant de temps. Ara, tinc que dir que té que ser una forma provisional, perquè aquí pot anar un edifici que en aquests moments no ens podem gaudir com era un centre cívic, no? Però, per tant, considero que té que ser una zona de que hi hagi mobilitat. També he preguntat que al soterrat queden 100 places lliures. 100 places lliures a l'estiu no tens ni per a començar. Però hi ha 100 places lliures que són de rotació. Si alguna se lloga durant tot l'any, doncs anirem restant. Per tant, entre aquestes 100 que tenim baix, que a l'estiu doncs, pràcticament no toquen el queixal, més 70. Ara, aquí també tenim que veure que, ja que parlem de l'assemblea que vam fer el divendres, doncs va haver, hi ha uns veïns, va haver una persona que ho va comentar, però també coneixo alguns veïns, de que tot el trànsit rodat passa pel carrer Jacint Verdaguer. I també tinc coneixement de que alguns camions grossos, quan pugen pel carrer Vall i Pijuan i tenen que desviar-se pel carrer Bruc, tenen dificultats per la seva grandària del seu tonatge per tirar endavant. Per tant, aviam, hauria que mirar de que el Vall i Pijuan tingui doble direcció, com abans, i mirar quantes places se perden d'aparcament, i si són poques i queda descompensat, doncs, bueno, si tenen en compte de que els veïns del carrer Jacint Verdaguer, si són bastants, no dos o tres que coneixo jo, són bastants, però hauria que reconsiderar un estudi de que això pugui ser d'aquesta manera, no? Vull dir que m'ha dit la policia que també tenen problemes de que els camions grossos, quan tenen que desviar-se, després quan arriben allí no poden girar i tenen que entestar un germà. I bueno, hauria que tindre en consideració pues, que poguéssim retornar amb este si es perden molts aparcaments al carrer Vall i Pijuan, no?
És una de les parts que es va parlar en aquest ple. Ara seguirem parlant justament de la reunió informativa. Després ho comentarem. Justament en aquest ple doncs, es va doncs, també fer aquestes modificacions de crèdit. Una per incloure bé les noves aportacions de la Diputació de Tarragona en matèria del Pla d'Acció Municipal. L'altra per destinar el romanent de tresoreria de l'any passat a eixugar deute, en aquest cas el de crèdits ICO, crèdits a proveïdors amb l'Estat. També entenc que és important doncs, anar eixugant deute. No? Després parlem de la xifra del deute, que es va parlar a la reunió informativa.
Sí. A veure, nosaltres ja quan vam aprovar el nostre suport, l'exercici 2018, ja vam dir que hi haurien modificacions, sobretot el que afectava en el tema de les inversions. A veure, aquí hi ha dues modificacions. Un que correspon al règim general, que és el tot el pressupost en si, que augmenta la despesa i els ingressos, per tant hi ha estabilitat pressupostària, en 230.800 euros. Estos 230.800 euros que augmenta els ingressos i després s'hi tenen que gastar perquè totes són subvencions que venen de la Diputació pel PAM, també pel PEIX i també pel Pla d'Entorn de l'Ensenyament i també pel com se diu ara lo GALP, que després explicaré que
sí, correcte, pues
després explicarem. Tot això puja 230.000 euros i això pues, el que es fa és que vagin amb aquestes subvencions que aniran pues, unes a senyalitzacions turístiques, altres aniran a pavimentació de carrers del centre urbà, sobretot al carrer Candela, altres aniran al sanejament que ja s'ha fet al carrer Catalunya, carrer Mar, Pau Casals i també al mateix propi carrer Candela. I després, doncs, bueno, totes les inversions estiran contemplades amb aquesta modificació de règim general. I aquí dic que compleix amb aquesta modificació, compleix la regla de despesa, hi ha estabilitat pressupostària i també compleix l'estalvi net. En aquest cas seria de 665.000 euros, que seria el 5,71% del pressupost ordinari en quant a ingressos i despeses. I l'altra modificació és en aplicació del romanent de tresoreria. A veure, l'any passat, com els 2016 i 2017, va haver superàvit. I això és important dir-ho en la situació que estem patint. Llavors, aquest romanent de tresoreria, que va ser de 591.000 euros, la llei diu que té que tindre una finalitat, i és reduir deute. És a dir, no pot anar a inversions, no pot anar a cap lloc, només que reduir deute. Per tant, 339.700 euros aniran a reduir l'endeutament. És a dir, que si el 2017, a l'acabament del 2017, liquidat el 2017, estàvem al 123,74%, amb aquesta reducció de 340.000 euros aproximadament, passarem a 117%. Per tant, ja ens estem acostant al 7%, ens estem acostant al 110%, que és el límit exigent, no? Per tant, això és una bona notícia de que vaiga a eixugar deute. Això vol dir que les comptes que s'han fet del 2017 i 2016 consecutivament s'estan fent els deures positivament. A més, amb fons propis, aquí se va demanar una subvenció però no va donar, tindrem properament, este mes mateix, tindrem ja l'adquisició d'una ambulància nova amb 71 euros més, que si la gent ho sap, doncs cada
71.000,
Joan. 71, què he dit?
71 euros.
No, 71.000.
Seria molt econòmica, això.
71.000, perdoneu. Perdoneu. Gràcies per la rectificació. Pues tindrem una ambulància amb més capacitat tècnica i també, ja que també ho diré, ja que ho van dir a l'assemblea, també haurà un tècnic més del 7 que hi ha ara, que passarien a 8. I això garanteix l'activitat important que té el SUM al poble de la Cala.
Això és pel que faria referència, doncs, a aquestes modificacions de crèdit. Ambulància que, per cert, doncs, està al caure, i que aviat la podrem veure ja pel municipi. I, per últim, com a punts més destacables del plenari, del darrer plenari, referència a una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, en aquest sentit, sobre el tema dels aparcaments en les noves edificacions al nucli urbà, doncs, un petit canvi. Sobretot entenc important perquè fins que... Bueno, encara doncs s'ha de tramitar aquesta modificació, però sí que és cert que fins a la data, doncs, qui volia fer un nou edifici al municipi havia de construir un aparcament per cada habitatge que edificava d'alguna forma.
Sí.
Amb això es canvia.
Nosaltres aquesta modificació la vam aprovar i més ens sentim orgullosos perquè estava dintre del nostre programa electoral de govern. Ja vam posar-ho allí. Això vol dir que és una aprovació inicial que se tracta d'una aprovació puntual d'aparcaments subterranis al nucli urbà, que això està, però en excepcions. Quines excepcions podem tindre, per exemple, que s'han trobat alguns propietaris que no podien fer-ho perquè tenien aquesta obligació? Pues, quan l'amplada del carrer no permetés l'accés a l'aparcament, això pot ser una excepció. És a dir, quan se demostra que aquell carrer hi tens que fer quatre plantes o tres plantes i hi ha d'haver tres aparcaments soterranis, això doncs, seria una excepció. Quan més? Quan es demostri la incapacitat tècnica del terreny o la geometria de la parcel·la. Quan se demostra que això també és inviable, doncs, també quedarà exempt. I després també, quan s'implanti un comerç a la planta baixa i també se justifiqui les condicions de la parcel·la i dimensions d'aquesta quan no és apta per la construcció del pacte soterrani. És a dir, hi ha unes excepcions que això quedarà regulat i, per tant, alguns veïns del poble que no podien enderrocar i fer un edifici nou pues quedaran exempts de l'obligació de soterrar los vehicles per planta. No? Si hi ha quatre plantes, pues quatre garatges, i si es demostra que no és viable, pues no es farà. No seran, per tant, estem parlant d'excepcions. Mm-hmm.
Això pel que fa al ple, ja que parlem de qüestions urbanístiques, qüestions del POUM, coneixíem la passada setmana que la Comissió d'Urbanisme donava llum verda al tema de donar llicències a tres cales primera fase, perquè doncs, és el primer pas d'alguna forma, tot i que a partir d'ara doncs, ja es podran anar a desencallar segurament d'una forma més ràpida la resta d'urbanitzacions històriques, la majoria del zona nord del nostre terme municipal. Entenc que també això doncs, bueno, fa una mica com aquell compliment, no, del govern de en dos anys més o menys doncs, tornar a tindre l'urbanisme normalitzat. En un any doncs, ja es va recuperar el POM amb el TEC reforç i amb doncs, un primer pas, dos anys després d'aquella suspensió del Suprem del POM del 2010, doncs, ja es poden donar llicències a tres cales.
Sí, aquí tots sabem que la transitòria vuitena contempla que a les urbanitzacions històriques pues, a l'obistiplau de l'ACA i la CUTE, pues, mentre no hi hagi una depuradora que pugui donar servei a aquestes urbanitzacions, amb una planta biològica domèstica serà suficient perquè no afecti la capa freàtica. Això ara, de moment, afectarà només a la primera fase de Tres Cales. Després també s'ha de buscar un conveni en Calafat, en els promotors, perquè això també, aquesta transitòria vuitena, pugui ser efectiva. De moment encara no ho és, però tot depèn de la bona voluntat que hi hagi entre Promocions Calafat i l'Ajuntament. Per tant, això va quedar anul·lat en l'anul·lació del Pla General d'Urbanisme de 2010, i ara, una vegada ja estigui publicat el boletí de la Generalitat, doncs jo calculo que a primers de juliol ja es podrà donar llicències a la primera fase de Tres Cales.
Mm-hmm. Doncs quan arribarà aquesta publicació, doncs ja arribarà, com diu senyor Font, la possibilitat de donar definitivament aquestes llicències constructives. Això també entenem que és important per l'aspecte de revitalitzar i donar sortida al sector de la construcció local, no? De tornar a impulsar aquest sector econòmic.
Evidentment, perquè paletes, pintors, electricistes, pues teníem una paràlisi en aquest sentit. No és suficient encara, perquè creiem que el pas proper tindria que buscar aquest conveni amb Calafat perquè això també pugui ser efectiu a Calafat. Però bueno, a poc a poc, en criteri de seny i fent les coses sense pressa, però en fermesa, puguem ja recuperar normalment l'activitat econòmica com pot ser els serveis de paleta, de fusteria, d'electricista, de fontaner, etc.
Anem amb més qüestions, si els hi sembla. Anem a abordar ja aquesta reunió informativa, de la qual n'hem fet dos pinzellades.
No, perdona, i permisos, sí? per l'Ajuntament, que són ingressos, que també ens va bé.
Però evidentment entenem que, tot i que és important també els ingressos, entenem que el pes important és que es pugui tornar a reactivar l'urbanisme en aquelles zones que ja existeixen, eh? No són noves zones, sinó aquelles que ja existeixen al municipi. Reunió informativa divendres passat. L'equip de govern va passar revista de l'estat del municipi, dels 3 anys de mandat, dels projectes, de les actuacions que han vingut realitzant, i van posar també, com sempre, nota a la gestió econòmica. Van exposar que en 3 anys s'ha rebaixat a milió per any, dels 47 milions que es van comptabilitzar per part del govern al 2015, als 44 que van explicar divendres passat. Per tant, això són 3 milions menys de deute, xifra que evidentment cal tindre en compte, on s'han pagat sentències judicials fermes, on s'han també pagat interessos de demora afegits i també impagaments de llarg plaç de factures heretades. Una mica des de plataforma Calera, com veuen aquesta gestió econòmica i aquesta rebaixa de 3 milions? Després parlarem del futur, però en primer lloc parlant d'aquesta rebaixa.
L'important és que el poble tingui una informació. Per tant, una assemblea informativa és un compromís que, com l'equip de govern va entrar i nosaltres vam tindre la possibilitat d'anar planificant coses, havia que fer com a mínim una a l'any d'anar informant al poble com estava la situació de l'Ajuntament. Per tant, aquesta és la tercera. Va haver una quarta, però aquella va ser sectorial, va ser exclusivament per urbanisme, no? Per tant, el que lamento és que no hagués tanta gent i, per tant, considero que em va quedar un petit mal sabor de boca de que no arribés al centenar de persones. Jo crec que això ens interessa a tots i vaig trobar a faltar que hi hagués més gent. Efectivament, en aquell moment, al novembre del 2015, se va parlar d'uns 47 milions d'euros. El deute s'ha rebaixat en 3, que és el deute principalment és el deute bancari, és a dir que, i també està pendent, que poden arribar fins als 28 o 30, segons va dir l'equip de govern, el retorn al contracte en l'Aqualia del 2009, i aquí estan parlant de 4 milions, que seria el que s'ha cobrat de més els 6 milions que va donar l'Ajuntament. Jo penso, ojalà m'equivoqui, però els 6 milions ja és més difícil, però veig més possible de que poguéssim arribar a l'acord dels 4 milions. Per tant, i després també la negociació en el deute de la residència. La residència, si es negocia amb la Direcció General de Finances de la Generalitat i això quedi com una inversió, com a deute i no com un lloguer, també en lloc de pagar un 6%, que és una barbaritat, a l'empresa que va fer la residència, ens podríem ahorrar entre 1,5 milions i 2 milions d'euros dels interessos, que rebaixarien del 6 a l'1,5 o 2% si fos inversió, no no un interès de lloguer. Eh? Això és important, em sembla que la setmana que ve van a negociar això i també ens haurien bastants diners. Per tant, això no està contemplat encara, però està en vies de poder, sigui possible, i passar dels 44 als 30, 28-30. Llavors, en aquest sentit, els serveis bàsics s'han mantingut i pot haver en propera assemblea, aunque l'any que ve hi ha eleccions, d'aquest deute torni a pujar, perquè hi ha sentències fermes que tindran que ser obligacions. Eh? I una és de Port Olivet, que està, estem parlant de quasi 600 i 1.000 euros que estigui que contemplar com a pagament, això ja no es pot recórrer més, i després també, que és un tema que a mi m'ha agradat que s'hem pogut parlar una mica, el que passa que la premura del temps, ja que cada regidoria va donar una explicació de les seues actuacions i podia fer-se llarg, crec que t'hauria que fer una pinzellada, aunque no hi ha res tancat, del tema de Bon Repòs. No? Bon Repòs ja no hi ha permuta possible, això és impossible, si digui compensar, no diré cap quantitat, però tindré que compensar econòmicament als propietaris, no dir la quantitat, no sóc qui per a dir la quantitat, perquè jo sé una quantitat que està valorada per l'Ajuntament, però no la faré pública fins que l'equip de govern no la faiga, i per tant sí que havia pogut fer una pinzellada com queda el parc de Bon Repòs, que dista molt lluny de lo que es van trobar fa 3 anys, no? Amb una sentència que no anul·lava tot aquell la permuta que es feia en 235 parcel·les a Sant Jordi, no? Vull dir que pot haver més deute perquè si tinguin que tancant convenis i acords, també hi ha un deute que també estem obligats a pagar, que són 755.000 euros pel tema del castell, però bueno, aquí pot haver una negociació també amb promocions que l'ha fet, que es pot compensar també en un deute que ells tenen a nosaltres, no? Per tant, això pot ser variable. Jo crec que en línies generals s'està fent el que es pot, s'està reduint, s'està mirant moltíssim el que és el gasto no productiu, això s'està fent una bona feina en aquest sentit, i el deute bancari pues, és el que s'hauria de reduir, perquè un dels indicadors que ens surt, i per això estem intervinguts, és que tenim un deute bancari, aunque s'ha reduït d'un any a l'altre, i més amb aquesta modificació de crèdit que han fet abans, com he dit abans, de destinar-ho del romanent de tresoreria, doncs ha passat del 123 al 117. Per tant, estem ja molt a prop de lo que és el 110 màxim permès. Uh-huh. Això vol dir que no tindrem que fer cap pla de sanejament, perquè quan tu sobrepasses aquest 110% tens que fer un pla de sanejament. Per tant, estem a la línia, costarà, penseu que 47 milions d'euros, tant deute comercial com deute bancari, era molt gran, i encara en sortirà més, Pont Repòs i Port Olivet encara en sortirà més, però bueno, jo crec que en línies generals s'ha fet un esforç important en renegociar, per exemple, el del tema de la residència, gràcies també que la residència també és una evidència que ja està oberta en funcionament, però que la residència, que sàpiga tot el poble, en 20 anys ens costarà quasi el doble de lo que ens hauria costat si les coses s'haguessin fet bé.
Ha apuntat una mica sobre aquesta qüestió de la intenció de renegociar els interessos, no el preu, sinó
no, els interessos,
la part d'interessos que es paguin.
Estem pagant un 6%, que és molt.
I després també doncs, aquesta qüestió sobre el tema de l'aigua, en definitiva, diu pujarà el deute, però també s'espera poder-lo baixar, per tant, d'alguna forma queda... Bueno, no sé si compensat, esperem que pugui baixar més. No?
I també no solament el deute dels 4 milions que ens reclama l'empresa Qualia, sinó que també tenim un requeriment de finances perquè el deute, o sigui, la morositat està molt elevada, i aquesta morositat que hauria de pagar-se a 60 dies, doncs estem a 400 i pico, degut també amb això que estem dient, no? De que aquests 4 milions engreixen molt, estos deutes a proveïdors, perquè a qual és un proveïdor de gestió de la mella en quant al servei públic de l'aigua, no? Per tant, també tenim un requeriment a tresoreria, que l'altre dia es va donar compte de que ens requereixen de que ben què pensem fer, perquè estem a 400 dies de mitjana de pagament. molta culpa té aquests 4 milions de factures que estan acumulades de l'aigua.
Sobre el tema de la ratio d'endeutament, per cert, doncs es va explicar que amb aquestes modificacions de crèdit s'arribava al 117%, que és molt menys dels 135 inicials.
Sí, sí. Per tant, 2015. Si feu números, pues s'ha rebaixat bastant, eh? I per tant estem ara a 7% d'estar al límit legal i per tant els números canten i les coses s'han fet bé.
Abans també l'ha anomenat el grup d'acció local, els ajuts, que doncs també formen part d'aquesta modificació de crèdit d'inversions, sobre bé els projectes de l'Ametlla de Mar que són susceptibles de rebre aquests ajuts. Falta la ratificació per part de la Direcció General de Pesca de la Generalitat, però és cert que doncs ja s'han fet públics doncs bé el nombre de projectes que les Terres de l'Ebre rebran ajuts. En el cas de l'Ametlla de Mar seran 4 projectes, un públic, un de l'Ajuntament de Senyalització Turística, 3 d'empreses privades. Són prop de 150.000 euros en ajuts que, si tot va bé, faran cap aquí a l'Ametlla de Mar. Suposo que també satisfets de que, bueno, per un costat, que aquests ajuts es reverteixin al territori. La segona part important, que almenys des del grup d'acció local Mar de l'Ebre ho destacaven, és que no s'hagin de tornar diners cap a Europa, sinó que tots es puguin reinvertir al territori i que això també permeti doncs, dinamitzar econòmicament propostes, per un costat turístiques, per l'altre més vinculades a al sector pesquer, no?
Sí, primer que dic que el que és local, és un grup d'acció local de les Terres de l'Ebre que gestiona projectes a través d'ajuts de fons europeus i també de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. No? Llavors això està obert a el que és l'empresa privada i també les entitats públiques com pot ser un ajuntament. En el 18-19, que és el que ara ens toca parlar, la Cala s'ha beneficiat de 4 projectes, i aquí dic que se financia un mínim del 40 i un màxim del 80% del projecte presentat, i l'Ajuntament pues, ha tingut pues, una ajuda que de 8.500 euros que va destinat a la senyalització de turística del poble. I després hi ha hagut tres empreses privades, que una és a Calafat, de Promocions Calafat, que és una promoció de turisme de convencions, l'altra és un restaurant que potenciarà el consum de peix de proximitat, i l'altra és l'adquisició d'un vehicle isoterm per a millorar la comercialització del peix fresc. I aquí dir que tot això està, falta ara, a part de l'aprovació dels projectes de 150.000 euros en el seu cost total, doncs que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims pues, rectifiqui la proposta d'aquest ajust. No? I per tant considerem que això és positiu i si el pròxim exercici s'anima pues, la gent en espenta privada per a poder presentar més projectes i que l'Ametlla de Mar, la Cala concretament, pugui gaudir d'aquestes ajudes que són molt importants, sobretot ja que dic, tenen una finalitat, no? Que és estan lligats al sector marítim, tant sigui pesquer com aquícola.
Per tant, doncs esperem que arribin aquests ajuts al municipi. I aquí parlem una mica de sector pesquer, justament, doncs bé, aquest diumenge finalitzaven, i anem una mica a l'apartat més turístic, finalitzaven les jornades astronòmiques dels fideus rossejats, acompanyats doncs, també dels menús astronòmics de la ruta de la tapa marinera, diada dels fideus rossejats al port pesquer. Per tant, també doncs, aquesta prèvia també de la temporada turística emmarcada amb aquest típic plat mariner del nostre municipi. Cap de setmana també en què van tindre les catifes de Corpus, que d'alguna forma doncs, bé, van haver de ser jornades per les condicions meteorològiques ara fa 2 caps de setmana. Una mica també valorar aquestes activitats populars al final, no? Aquestes activitats que fan una crida que vingui gent d'altres municipis a visitar-nos.
Sí, bé, és com tu has dit, no? Hem tingut un cap de setmana amb moltes activitats. Vam celebrar la 24a edició dels fideus arrossejats i també juntament pues, amb la confecció de les catifes que es van tindre ajornar degut al mal temps que va haver la setmana passada. Des d'aquí, si se me permet, voldria fer un agraïment a tota la gent que va vindre a col·laborar a confeccionar les catifes, també als nois de l'institut que aquest any se van portar divinament, van treballar més que ningú, molt tranquils, vull dir, van fer una gran feina, al contrari d'altres anys que va ser un... Bueno, va ser guerra campal a vegades, va resultar, I des d'aquí, pues, no està mal en dir pues, que aquest any xapó per ells i felicitats, no? Perquè s'ho mereixen, no? Després, el que va ser l'edició dels arrossejats, nosaltres la plataforma va enviar un representant. Volem felicitar a tot l'equip de turisme que ho fa possible per la seva feina, sobretot per la matinada que pobres tenen que fer per a muntar-ho tot, i dir pues, que el nostre representant en tot moment se va sentir com a casa i que va disfrutar d'aquesta experiència que a vegades pues, és enriquidora, no?
És una mica també aquella sensació, no, de, amb aquestes diades astronòmiques, de allò que sabem fer aquí, permetre que altra gent de fora ho gaudeixi, no? Entenc, també.
Sí, sí, jo penso que tant l'arrossejat com la Fideuà, aquestes jornades, home, és una promoció exterior, però també va destinada al poble, no faltaria més.
No? El concurs, evidentment.
Clar, i per tant, considero que és... té una doble finalitat, és a dir, la gastronomia avui dia és un requisit indispensable perquè el turista de fora visiti la cala i més tenim productes de primera qualitat, però també la cala, els que vivim a la cala i els que estem, empadronats aquí, també ho gaudim, és a dir, que crec que va en consonància dels que vivim pels que ens visiten, no? I per tant, l'important que va ser això va ser fer-ho fora de temporada turística com abans se feia només a l'estiu. Per tant, fer-ho al juny o a l'octubre, tant la Tonia Roja com les tapes i la Fideuà i l'arrossejat, fer-ho fora de la temporada estiuenca, doncs més cal veure que el poble els caps de setmana se va omplir de gent. Jo vaig veure, aunque es va plaçar i va coincidir que la Fideuà coincidia també amb les catifes perquè es van anul·lar pel tema del temps, pues, beneficiar perquè pues, tenien dos activitats importants, no? les mateixes catifes i la mateixa fideuà, i vaig veure molta gent, això que el temps tampoc acompanyava molt i gràcies a Déu pues, no va fer res de l'altre món. Per tant, crec que s'ha destinat tant al turista que ens visita com també per la gent del poble, evidentment.
Aquesta diada, com dèiem, és una mica doncs, després, bueno, evidentment també amb la de l'arrossejat a l'octubre, amb les jornades del Peix de Llotja, també amb les de la Galera al febrer i amb la de la Tonyina Roja al mes de maig, una mica doncs, l'aparador gastronòmic del municipi, però evidentment ara arriba una temporada turística que arriba doncs, en pocs dies. Ja es nota, creuen que ja es nota presència turística? Es veu, s'intueix com pot ser aquest estiu des del sector turístic?
Pensem que estem vivint un juny o un maig dolent quant a la climatologia. I em vaig sorprendre que aquest diumenge pues, havia bastanta gent.
Sí,
I després també, si et sembla bé, sí. Te va fer molt mal temps el dia del pont del dia del treball, el dia 1. Va fer molt mal temps. I sin embargo vaig veure que això era com si fos Pasqua, vull dir, la quantitat de gent que havia. Podrem discutir si el lloc ideal per a fer la Tonyina Roja és el Parc de Bon Reposo o la proximitat al port pesquer, no? Se pot discutir, però que estos 4 dies que va haver de pont...
Home, a Setmana Santa no va haver tanta gent, va haver molta més gent al pont l'1 de maig, però el factor temps és fonamental.
I fèiem el temps aquell dia?
Sí, també hem tingut un mes de maig, pues que els fins de setmana sempre ha estat plovent, i els temes de juny, pues la veritat, els dos dies que portem pues, tampoc no fa bo, però sí que la gent la veus algo més animada en vindre a passar, sobretot gent que té segones residències. Jo perquè tinc pues, la sort de tractar pues, amb tot aquest tipus de gent doncs, ja que venen a comprar i pues, clar, vull dir, el temps pues, los frena, a vegades baixarien a passar el cap de setmana a la metlla i per estar potser dintre casa o bé en ploure, pues, se queden al seu lloc a Barcelona o fan altres activitats, com per exemple gent que viu a Barcelona que pot tindre moltes més activitats i aquí a la platja no pot anar. Però sí que este cap de setmana se va veure gent, tot i amb això també sabia molta gent que s'havien aplaçat les catifes i també volien veure les catifes i també perquè es feia l'amfideuat, vull dir que la gent se belluga, el que passa que està en el temps. Si el temps mos hagués acompanyat com el darrer any, pues, haguéssim tingut més gent.
Tot això, evidentment, 2.000 reaccions de fideus repartides,
sí, són,
demostren
són
que hi havia,
bastantes.
Hi havia força, força interès. De cara a l'estiu, com ho preveuen? Perquè, clar, ara hem parlat una mica de com està ara aquesta...
A veure, jo que tinc l'oportunitat de parlar amb gent que es dedica al lloguer turístic, agències que es dediquen al lloguer, elles m'han comentat que fins ara la cosa està, pues, està tranquil, que l'any passat, a dia d'avui, pues, tenia molts més lloguers que aquest any. També ells aixequen pues, lo mundial de Rússia, altres destinacions més econòmiques, com pot ser la part de Croàcia, però bueno, jo tinc l'esperança, al igual que ells, que a última hora pues, ja se sap que del 15 al 15 tindrem gent. Lo mo és omplir fins al 15 i passar al 15. Però bueno, a veure, no ho sé, també hi ha gent que reserva a última hora... No sé, jo sóc la primera que, fins que no ho veig tot, no faig una reserva perquè pues, tinc uns acondicionaments que a la millor no puc marxar o una mare que també tinc que cuidar, pues, suposo que en la meva condició està molta més gent. Però ja et dic, lo lloguer a dia d'avui, segons m'han comentat, està algo més fluix que l'any passat. O sigui que creuem los dits, que el temps ens acompanya i tinguéssim una ocupació com l'any passat.
Pot ser que hi estigui... Bé, una conseqüència de diversos factors, perquè doncs, bé, hi ha temes polítics, però també doncs, recordem que l'estiu passat malauradament van patir en ple mes d'agost doncs, uns durs atemptats jihadistes, i això també ha pogut afectar, no? La qüestió de la política catalana espanyola també ha pogut ser un enfrontament, diguem-ne, perquè persones de l'Estat vinguessin cap a aquest territori.
Pot influir, jo no tinc dades macroeconòmiques en aquest aspecte, però sí que pot influir, evidentment, quan hi ha un conflicte polític, la gent fugix d'aquest conflicte polític i més per anar a passar vacances, no? Pot haver. Crec que ara, doncs, si s'arriba a negociar i a calmar els ànims que estaran segut crispats, entre les diferents administracions dono un vot de confiança de que el diàleg i el seny estan per damunt de qualsevol enfrontament polític i això no té que ser permanent. És un passar pàgina i afrontar les necessitats del país, que és Catalunya, en la generositat del govern espanyol. No? El nou govern que hi ha, doncs, ja ha fet gestos i que aquests gestos doncs, vagin sent realitats a poc a poc. Això és el que jo desitjo pel meu país, no? que és Catalunya, i també per part d'aquí pues, que xafin de peus a terra i que aconsegueixen el millor per Catalunya, però que hi ha coses que encara pues, no són realitzables, i però de com a reivindicació, pues, com a entitat, pues, ho respecto en tots els sentits. No?
Ja que trau el tema i mantenint sempre el seu no posicionament sobre temes fora del municipi, sí que és cert que la política, tant catalana com especialment l'espanyola, han vist un gir de 180 graus amb el calendari o amb el que passa, perquè doncs, de la nit al dia pràcticament i arran doncs, de la sentència de la Gürtel, tot i que doncs, ahir també coneixíem la sentència d'Urdangarín, definitiva al Suprem,
és a dir,
que hi ha moltes peces judicials doncs, lligades a temes polítics, però la sentència de la Gürtel doncs, va fer un gir cap al PSOE amb el suport de la cambra dels nacionalistes independentistes i hi ha un nou govern a l'Estat. Era un full de ruta, si es pot dir així, que no estava damunt la taula, donat els fracassos dels intents de mocions de censura que hi ha hagut durant el que portàvem de mandat amb el Partit Popular a govern.
Bueno, és legítim el que ha passat a la moció de censura i, per tant, el PSOE amb 84 diputats ho tingui molt complicat i difícil, no? Però de moment ja ha respectat els pressupostos del 2018 i això ja...
Els qui va votar en contra.
Bueno, però i es va votar en contra, però bueno, tenen que ser coherents, clar, saben que 84 diputats no...
Bé, tot i això, el Partit Popular ha presentat esmenes al Senat als seus propis pressupostos.
Sí, però bueno, no, el que afecta més aviat ha sigut un petit càstig al PNV per haver canviat de vot, però estem parlant de 31 milions dels 500 i pico, vull dir, per això no entrarem. A veure, quan un govern entra de la manera que ha entrat, legítima, se pot discutir de que no té el respaldo popular, però és legítima, per tant, el tarannà que ha tingut, doncs, bueno, ja es veurà. Estar ara havien dues posicions que no feia cap pas endavant, no? La Batet, la ministra de Territori, doncs, bueno, ha dit que vol entrevistar-se amb el president de la Generalitat i ha fet de mitjancer entre el president del president del govern espanyol i el president del govern de la Generalitat. A veure si parlant que s'escoltin i que arriben a acords, ara sense renunciar a una cosa, i és que l'estat de dret és el que hi ha, les lleis són per complir-les tothom, i primers polítics, i la sensibilitat que pugui tindre aquest govern, pues, la pot tindre, però clar, no té la força suficient per a poder portar a terme acords importants, com pot ser una modificació de la Constitució quan requereix els dos terços del Congrés de Diputats. Imagina't que amb 84 diputats, pues, hi ha els que volen anar cap a un govern federal, que són els socialistes, pues, tenen que tindre els dos terços de la cambra. Però això tindria que ve amb unes altres eleccions, perquè en el panorama que hi ha actualment, pues, poca força hi ha. Jo crec que d'aquí un any com a molt, complint l'objectiu dels pressupostos, perquè és important que els pressupostos s'executin, pues, un convoqui d'aquí un any unes eleccions generals perquè hi hagués una opinió i la gent opini sobre el panorama actual, no? I si el PSOE surt reforçat, pues, sortirà reforçat, si el PP surt castigat, pues, sortirà castigat, si Ciutadans puja, pues, pujarà, si Podemos serà una alternativa o no serà una alternativa, i si els partits independentistes que s'han representat al Congrés dels Diputats superen els seus diputats o no els superen. És a dir, jo calculo que un any, com a mínim un any, governaran com podran, com podran. Jo crec que abans de l'estiu de l'any que ve hi haurà eleccions, perquè no, amb 84 diputats no es pot fer, no es poden fer miracles.
I damunt la taula hi ha molts temes complicats.
No, estic parlant de la reforma de la Constitució, que això és importantíssim.
Sí, però abans d'això entenc que hi ha molts temes...
Hauria que saber quina reforma de la Constitució volen, no? Exacte, però ara per un estat federal. Estem parlant ara de ser coherents. Sempre han defensat l'estat federal, els socialistes, no? Bueno, quina força tindrà? És que això s'ha de veure.
Però venia a referir que hi ha molts temes damunt la taula. Ahir també coneixíem el nom de la fiscal general de l'Estat a partir d'ara. Bueno, hi ha molts temes damunt la taula. Un també...
complicats.
El procés judicial contra els líders independentistes.
Sí, també, és un tema.
I aquesta és una de les qüestions que segurament...
Sí, però mira, la Batet va dir ahir, no? Va dir, diu, jo sóc partidari d'aproximals. I no va dir d'excarcelals. Va dir d'aproximals. Però no depèn d'ell, això. No depèn, no és un tema polític. Ara, si la Fiscalia fa recolzament al que el govern pugui dir, estem parlant que el que es criticava en el PP, que el govern, el fiscal sempre estava a l'interès del govern de l'estat espanyol, els socialistes feien el mateix, exactament el mateix. Per tant, el tema judicial té que haver una independència total, i el fiscal considero que té que ser totalment independent. Té que defensar els interessos de l'estat, no del partit que governa. Això és el primer que estic a fer, perquè la sensació que tinc és que el fiscal sempre està al costat del govern del qui governa. Per tant, la Batet, et dic les paraules que va dir la Batet. Digue, sí, jo sóc partidari que els presos s'aproximin. No va dir, sóc partidari que queden en llibertat. No ho va dir això. Si la hemeroteca no em falla, va dir això. Però bueno, va ser un gesto de dir, pues, bueno, ens podíem aproximar cap aquí. Vale, ja està bé. Nosaltres ens diuen, nosaltres se mantenien a Estremera i allà, no? Vull dir, que això és suficient o no suficient? Per mi penso que no, però bueno, hi ha que fer un pas més endavant, però tampoc tenen la força suficient amb 84 diputats per a fer aquestes coses, no?
I sobre el govern de la Generalitat, sobre Quim Torra, els consellers i conselleres, que ja doncs, estan treballant, estan articulant doncs, ja diverses mesures, què en creuen, què pensen sobre el govern de la Generalitat?
Home, l'important que s'hagi recuperat les institucions, això és el primer, que el 155 veritablement quedi apartat ja, i això és, crec que ha de ser així, perquè hi ha un nou govern en el qual no hi ha cap persona que està al govern que estigui imputat. Per tant, el 155 és important que es deixi com una història, no? Ja veurem si la reforma de la Constitució se suprimeix el 155 o no se suprimeix. Però de moment que governi. Que governi. I després que es obri una via de diàleg sincer i de seny, aunque sigui provisional durant un any, perquè ja dic que el govern espanyol no té la força suficient, i que buscar una via de diàleg i no caure en els mateixos errors que es va caure fa 5 anys cap aquí. Per part de les dues parts, eh? Per part de les dues parts. Sempre que hi ha un acord hi ha d'haver renúncies per les dues. És així.
Opinions que ens aporta Joan Font.
Suposo que acord títol, i que bé renúncies.
A títol personal aquestes consideracions?
Sí, sí, són personals. Evidentment que són personals.
Ho dic perquè sempre doncs, en temes... Que,
és que tot un acord, quan hi ha un acord no pot dir el meu ha sortit guanyador i l'altre ha quedat humillat. No, dic que hi ha un acord en què les dues parts renuncien. Com? Complicat. Jo que li poso el cascavell al gat, no? La solució és que li posi un cascavell, però qui li posa el cascavell al gat? Aquest és el problema.
Suposo que serà una decisió que s'haurà de prendre
sobretot
en el futur.
Per a mi, que sempre m'he considerat una persona dialogant, té que haver diàleg sincer i després d'un diàleg sincer posar sobre la taula un període de negociacions reals, de xafar de peus a terra i que ningú surti humillat. Ningú. Això, ni per una banda ni per l'altra.
Doncs amb aquest missatge ens hem de quedar... Veurem què és el que passa amb la política estatal i catalana, perquè déu-n'hi-do tot el que es cou a la peixera políticament parlant amb, suposo que amb molts punts de mira i amb moltes reflexions diferents hem volgut fer també aquest punt de l'actualitat nacional, perquè al final malauradament mirem molt cap a què passa a les instàncies catalanes i espanyoles, perquè al final també els governs locals també depenen de les situacions catalana, espanyola, per poder tirar endavant projectes municipals, i per tant doncs, considerem que també és
i
important
ciutadans,
i els ciutadans, evidentment de peu, doncs, amb el dia a dia també que els hi convéix dels governs superiors. Joan Font, Gemma Margalef, els agraïm que ens hagin acompanyat este dimecres al Sempre amb tu, el temps de portaveus. Ens retrobem a la pròxima edició. Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.